Que hi hagi tanta falera per l'ordre a casa només pot dir una cosa, que tenim un problema amb el desordre. I aquest problema pot ser més o menys greu en funció de la quantitat de coses que anem acumulant. Avui us volem ajudar a solucionar aquest problema amb una organitzadora professional que contestarà les vostres consultes. Ja ens podeu enviar, ja ho heu fet, a alguns de vosaltres, una nota de veu al WhatsApp del programa al 669-1010. Una nota de veu. Clara Massons, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El mètode Marie Kondo et va impulsar a oferir, m'imagino, aquests serveis com a organitzadora professional. Això vol dir que has adaptat el seu mètode o que n'has creat un de propi?
Sí, exacte. Jo l'he adaptat i he creat el meu, també. Jo sempre he endreçat des de petita i ja d'adolescent endreçava a casa dels meus amics i familiars. I va haver-hi un moment que ja em vaig professionalitzar. I el llibre de la Marie Kondo va ser una revolució, perquè ha canviat la nostra manera de veure l'ordre, ha implementat un mètode, i ha fet que en comptes d'anar traient les coses d'un lloc i posant-les a un altre lloc i movent-les per tota la casa, tinguem una forma eficaç de fer-ho i acabar amb el desordre.
Ara m'ho expliques, eh? Abans, però, aquesta obsessió en posar ordre a casa, per què creus que s'està donant ara? O s'està, com a mínim, publicitant més?
Jo crec que tenim un excés. No tothom té aquesta obsessió de posar ordre, eh? També t'he de dir. Però tenim un excés de coses, tenim tantíssimes coses que hem comprat, que ens han regalat, que ens han arribat, que estem una mica saturats i hiperestimulats.
No sé si el còctel és molt materialisme, és a dir, que hi ha moltes coses, molts objectes, etcètera, etcètera. Els pisos tenen la majoria de metres quadrats que tenen, és a dir, i a més, hi afegeixo un altre factor, manca de temps per pensar en com endreces casa teva, no?
Sí, ho veig com tu. Afegeixo pisos petits i també pisos molt grans, perquè em trobo clients que em diuen que tenen unes cases tan grans que no posen fre i aleshores van omplint. Aleshores, treballo amb pisos petits i pisos grans. La qüestió de l'ordre, i que em deies del temps, és que sí que estem acostumats, tu deies aquest matí, de fer dissabte, no?
Sí.
Un cop a la setmana fem una revisió i endrecem i tal. El mètode de la Marie Kondo el que et fa és que facis aquest dissabte un cop a la vida, diguéssim, ell en diu un festival de neteja, i després sigui purament mantenir una miqueta aquest ordre.
Ara me'n parlaràs perquè has fet servir la paraula clients. O sigui, tu et dediques professionalment a això, a posar ordre.
Sí, sí, exacte. Jo havia un moment que ja no podia fer-ho altruistament pels meus coneguts.
No, si no és cap retret, al revés, és una informació, eh?
Sí, sí, clar. Aleshores, les meves sessions consisteixen a anar a casa d'aquests clients i durant 4 hores estem endreçant a tope. No és que se'n vagin a la piscina i jo els endreci la casa, sinó que ensenyo a endreçar personalitzat, no? Segons el pis que tinguin i l'estil de vida que tinguin. I l'altra via meva també és faig cursos i són com un taller. De fet, avui t'he portat roba, per si ho vols veure com es plega amb la Marie Kondo.
Sí.
I ensenyo com endreçar tot això. I cadascú que ho pugui aplicar a casa seva.
Clar. Quin és el principal pecat que t'has trobat amb gent que et demana els teus serveis? Què és el que fem pitjor a l'hora de mantenir una casa endreçada?
És una qüestió d'hàbit. Que en comptes de deixar les coses al seu lloc, les deixem pel mig.
Yeah.
Simplement, canviant això i posant les coses al seu lloc, ja no hauríem d'estar endreçant. En comptes de deixar-ho per allà, ho deixem allà. La qüestió és que, d'origen, ja no busquem un lloc per cada cosa. Ja no hi pensem i posem les coses a qualsevol lloc. Si ens plantegem bé la casa i decidim on va cada cosa d'inici, ens estalviaríem tota aquesta feina i tot aquest temps de perdre endreçant i després moltes discussions amb la família.
Sí, això és quan tens la casa mínimament endreçada i aleshores l'hàbit fa que estiguis més ben endreçat. El problema, però, és quan has de començar de zero. És a dir, tens la casa molt endreçada i se't fa tot tan muntanya. Com comences a desfer aquesta muntanya?
Exacte. Aquí és quan els clients em contacten.
Aquí és quan necessites ajuda professional.
Sí, sí, quan ja dius, és que no sé ni per on començar, és que ploraries, és que no, estic totalment saturada, no? Aleshores és quan jo vaig a la casa i ens posem a treballar. Però si ho volen fer sense un organitzador professional, que jo no sóc l'única de Catalunya, ni a més, i poden fer-ho, per exemple, amb el llibre de la Marie Kondo, han de seguir uns passos determinats que són el que garantitza aquesta eficiència. El primer que cal fer, nosaltres tendim a dir, ai, no puc més d'aquest armari, ja és que m'agobia i aquest matí l'endreçaré i el trauré tot. No, espera. El primer que has de fer és plantejar-te d'aquest armari què vols d'aquest armari, quin serà el teu estil de vida i com el visualitzes. Això és el que has de fer abans de posar-te a endreçar. I és un pas que molta gent es salta i que després et dificulta perquè quan tens tot el follon de roba allà, no saps per on tirar.
Clar. Per naturalesa de coses, per àmbits de coses, què acumulem més? Així a l'engròs.
Roba.
Llibre, roba, eh?
Roba.
Som incapaços de llançar roba?
És que, a veure, en comprem molta, perquè està barata, saps? I ens dura poc. I aleshores anem comprant. I guardem molta cosa també per quan ens aprimem. Això és un clàssic. Aleshores, això per quan m'aprimi. I clar, tenim un armari que serà per quan ens aprimem, però poca cosa per posar-nos ara. Obrim l'armari al matí i dius, és que no m'agrada res, no sé què posar-me. Estic una bona estona decidint què m'he de posar. Perquè la roba no va amb la nostra persona d'ara. La tenim o per quan ens aprimem, o perquè això ens va costar un dineral i no ho volem llançar.
Per tant, hauríem de fer una cosa tan senzilla com peça de roba que entra, peça de roba que surt?
Això està molt estès. Jo no ho recomano, per què? Perquè si et compres un paquet de 6 mitjons, què has de fer? 6 samarretes, 6 jerseis, un sol jersei...
No, et compres una camisa, sí. Doncs si et compres una camisa, fora una camisa.
És que potser el que estàs necessitant en aquest moment són camises.
Clar.
Això passa a vegades amb les dones que hem parit, no? Que després tornes a la teva vida que tenies abans de l'embaràs i la roba aquella, o potser ja no et va, i n'has de comprar de nova i no en vols llançar d'altra perquè també t'anirà, no?
Uh-huh.
No, jo el que proposaria és, primer, comprar amb consciència de això m'agrada moltíssim, com jo dic, m'ultraencanta, això t'ultraencanta, endavant. I després mirar que no ho tinguis a l'armari ja, perquè a vegades és com anar al súper sense saber què tens a la nevera. Anem
Clar.
A comprar roba sense saber que tenim el nostre propi armari, perquè el tenim tan ple que no el dominem.
Clar, potser hauria d'haver començat la conversa o aquest tros específic de l'Andressa si una pel començament, que és ser endreçat vol dir saber llançar?
Vol dir saber desprendre de coses, no només llançar, pots donar, regalar, vendre, i vol dir frenar les comportes també a les coses que entren. Ens regalen coses contínuament. Vaig a la farmàcia i em donen una motxileta pel meu fill, per exemple, amb tota la marca de la propaganda, i jo he de dir, no, és que no la vull. No, però és gratis, agafa-la i tal. No, és que no la vull perquè no vull més coses a casa. Aquest no la farem servir perquè té la marca de la propaganda, no m'agrada. Però ens arriben, encara que no comprem, ens arriben moltes coses. Si frenem, si tanquem les comportes, fem que casa nostra no es torni a omplir de coses que realment, com diu la Marie Kondo, no ens fan feliços, no ens serveixen, no ens agraden.
Deies que el que més acumula desordre i el que més costa desprendre'ns és la roba. Per tant, per eliminació, la part de la casa, m'imagino, que més costa endreçar deu ser els dormitoris, no? Allà on tenim els armaris.
Sí, comencem normalment, jo començo pels armaris, endreçat. Sí que
és un moment, un parèntesi, sí. per què ens costa tant desprendre'ns de la roba, si sabem que no ens la posarem?
Ah, perquè la roba no és només roba. La roba, hi ha moltes emocions dins de la roba. Per exemple, quan tu t'has gastat un dineral i has fet una mala compra perquè no t'ho has posat allò, tens remordiment, no?, d'haver fet la mala compra. I després en la roba també t'enfoques cap al futur. És a dir, penses... Mira, això m'ho posaré quan tingui una feina més formal, que aleshores m'arreglarà una miqueta més, aniré més segura i tal. Ens fem moltes pel·lícules abans de fer aquesta compra, no? I aleshores la roba ens està dient, quan la tenim a les mans, doncs mira, no he aconseguit aquesta feina més formal, o vaig fer una mala compra, o no m'estic aprimant, i això és el que ens bloqueja.
O aquesta camisa em va portar sort aquell dia i me la tornaré a posar quan tinc una entrevista de treball, per exemple.
Exacte, aquestes coses.
Però clar, dipositem en la roba el que en realitat són sentiments i allò va acumulant-se físicament.
Sí.
I tu com proposes que ens desfem d'aquella camisa que aquell dia em va portar sort i que no me l'he tornat a posar mai?
Fent-te primer el teu objectiu, aquest de dir què vols que el teu armari desprengui. Si tu vols un armari que tingui un aire més minimalista, que corri l'aire i que tingui el teu estil i et reforci, si ho guardes tot, no ho tindrà. Aleshores, centra't en el teu objectiu i després tu pensa que, mira, a veure, que la camisa et porta sort és una mena de superstició, en realitat, no? Pensa, a veure, aquesta feina la vas aconseguir, sí o no? La vas aconseguir tu, en realitat.
No la camisa.
No la camisa. Tu et vas sentir segur, el que sigui, però la camisa li dones, la Marie Kondo diu, dona-li les gràcies, això nosaltres culturalment no ho fem tant així. Dona-li les gràcies, mira, camisa, gràcies pel teu servei a aquella entrevista de feina, gràcies per ajudar-me a aconseguir aquesta entrevista, aquesta feina, i adéu, si no te l'has tornat a posar.
Permeta'm que et passi els dubtes, les consultes que ens han fet arribar a diferents oients. La Montserrat ja ha començat a tenir problemes a casa a l'hora de fer neteja.
Justament ahir vam començar a fer capses per una mudança, doncs ens canviem de pis. I ja ens hem discutit amb la parella perquè no sabem si fer la neteja dels trastos abans, que ens portarà molt de temps perquè jo sóc molt sentimental i el meu marit no ho és gens, o empaquetar-ho tot a saco i fer la neteja un cop arribem a casa abans de buidar les capses. I després si ens pots donar algun truc, perquè jo no me'n surto, jo ho guardaria absolutament tot.
Una consulta de llibre, de manual. Trasllat, parella, records sentimentals, trastos... Què els hi dius, Clara?
Pressa per la mudança, també.
Sí.
És una bomba, això. Jo et diria que el... A veure, amb la mudança... Les coses sentimentals... Primer, fes-ho ara. Fes-ho ara. No esperis a fer-ho a una altra casa, perquè si ho fas ara t'estalviaràs diners en el pressupost de la mudança. I segona, la qüestió sentimental és l'última que has de fer neteja. Però et pot servir pensar que els records són només records i el que hem viscut, ja ho hem viscut. És a dir, si jo guardo unes quantes coses perquè em recorden la meva àvia, és com que estic dient que sense aquestes coses puc oblidar la meva àvia, cosa que és impossible, perquè la meva àvia no l'oblidaré mai. I després, si jo vaig anar a un viatge i em vaig comprar uns quants souvenirs, aquell viatge el vaig fer, aquell viatge el vaig viure. Té valor el moment de fer el viatge i el que tu vas aprendre en aquest viatge. Després, les altres coses són només objectes. També t'he de dir, jo també sóc sentimental, també guardo coses. Uh-huh. Guarda com les joies de la corona. O també pots guardar la foto d'aquest viatge, te l'emmarques i això ocupa menys que tot d'objectes.
Això és el que ens pregunta la Maria des de Mollerussa.
El meu principal malson és l'armari dels tàpers. Pensa que obrir aquell armari a casa meva s'ha convertit en un esport de risc. A veure si em poguessis donar algun consell.
És veritat. Allaus i esllavissades de tàpers.
Sí, tàpers. És com si haguéssim de fer menjar per 200 persones i guardem els tàpers per si de cas. El primer objectiu de l'armari... Què vols que transmetri aquest armari? Vols que sigui que corri l'aire, que estigui despejat? I després posa't a fer tria de tàpers i guarda els que realment creguis que estàs fent servir i et caben a la nevera. Els que no et van bé perquè no tanquen bé, tapes desaparellades, els que no et pots endur a sobre perquè vessaria el menjar que hi posis a dins. Tot això fora. I un altre truc també és que nosaltres acostumem a posar els tàpers uns dins de l'altre i després totes les tapes juntes. Això... ens roba temps a l'hora d'agafar el tàper. És més pràctic guardar el tàper muntat i apilat, però per això no pots tenir 500 tàpers. N'has de tenir uns quants que siguin bons i que et funcionin.
El Dani vol un consell amb un tema molt concret, aquest.
Ayer justamente estuve haciendo limpieza en el armario. He cogido unos kilos y bastante ropa y yo decía, bueno, va, esta no me va bien ahora, pero la dejaré por si adelgazo. Esta la dejaré por si adelgazo. Y así te pongo bastantes pantalones, sudadera, camisas y no sé què m'aconsejas con eso.
Jo aconsello, si tens lloc, guarda-ho tot, o sigui, no hi ha problema. Ara, si vius en un pis petit com jo, fes una selecció com una maleta, diguéssim, de la roba que t'ultrencanta per quan t'aprimis. Perquè és una mica arriscat dir-te, desfresta de tot perquè ara no et va bé, perquè bueno, potser sí que recuperaràs la teva forma. Aleshores, guarda, però la roba que t'ultrencanti, no tinguis tota la roba, tot el teu armari ple de roba que no et va.
L'Alba de Sant Boi ens envia aquesta pregunta.
La meva pregunta és com es pot mantenir endreçat un altell, un espai que normalment queda molt alt, poc accessible, però en el que s'hi poden acumular moltes i moltes coses.
Sí, el problema de l'altell és el que t'ho has dit, l'acumulació. La manera de mantenir-lo endreçat és que no acumulis, que hi hagi poquetes coses. Els altells poden ser antiquaris totals, records, coses que, una tauleta que no veig, no la veig a casa meva, però va tenir un valor, la guardo, no sé què. Guarda, per exemple, roba d'altra temporada o coses que estiguis fent servir i que t'agradin molt. Si no, tot això me'n desfaria, tota la resta de coses me'n desfaria, i tenir-lo ben buit t'ajudarà a tenir-lo ben endreçat.
La Rosa parla de la nevera.
A banda de tindre la casa ordenada, com se pot endreçar bé una nevera? Per mi és impossible.
La nevera és un és especialment difícil perquè és un espai comú i posa en les mans tota la família. Hem de plantejar la nevera com un armari més, en què cada cosa té el seu lloc, és a dir, a la part de dalt hi aniran determinades coses, per exemple, coses d'esmorzar, en el següent, coses per amanida i plats cuinats, i en el de sota, doncs, coses més grans, tipus una coliflor, així. És un exemple, per dir-te. Cada espai de la nevera ha de tenir el seu lloc. Ha de tenir el seu lloc per cada cosa, diguéssim. No les hem de posar, no hem de posar els aliments barrejats en el primer lloc on els trobem. I a informar la família d'on va cada cosa.
Clara, em sembla que has portat roba per intentar ensenyar-nos com plegar la roba i com guardar-la correctament. Perquè em sembla que el llibre de la Marie Kondo parla específicament de com plegar, per exemple, les samarretes, no? Que ha fet popular això d'enrotllar-les. És veritat? Funciona? És així?
Sí, no és ben enrotllar-les, m'ho trobo. Ai, aviam, jo enrotllo,
endavant,
faig un rotllito.
Sí, sí, fes.
I no és enrotllar-les ben bé, és fer un rectangle. Mira, t'ensenyo. Això és el mètode de Marie Kondo. Ja existia abans de la Marie Kondo, però ella l'ha fet popular. Mm. El que farem, en primer lloc, és la posem sobre una taula, ens posarem a plegar sobre una taula, i la posarem cap amunt.
Cap amunt.
Sempre ho hem fet cap avall, no? La roba mirem
és
cap
veritat.
Avall.
Doncs, el no. Coll mira, et mira.
Exacte. El coll, jo dic...
com si estiguessis cap... cara a cara.
Exacte, mira com cap al sol, jo dic, com si prengués el sol.
Molt bé.
I faig dues línies imaginàries al voltant del coll i doblego.
Mm-hmm. Just al costat del coll de la samarreta, si sortís una línia... i mm-hmm. just a l'altre costat del coll si sortís una altra línia. Això dividiria la samarreta pràcticament en tres terços.
Exacte. Recullo la manigueta i aleshores recullo l'altre terç de la samarreta mm-hmm. i el porto a sobre, no ha de quedar un canal al mig. Veus que estic fent un rectangle, eh?
És a dir, la samarreta quedaria plegada sobre si mateixa ocupant un terç del que ocupa la samarreta.
Exactament. Recullo la manigueta...
Les mànigues plegades cap endins.
Cap endins. I la part de baix va cap al coll. Uh-huh. I faig que la part de baix sobresurti dos ditets. Per què? Uh-huh. Perquè jo ara quan la doblegui, que la doblegaré en tres parts, cedeix una miqueta, veus? I no surt, així. I s'ha d'aguantar en vertical, sense apretar la roba, sense apretujar-la, pobra. Uh-huh. S'ha d'aguantar així en vertical i on caben 40 peces així plegades, com t'estic ensenyant, de penjades n'hi caben només 10. O sigui, que multipliquem per 4 l'espai de l'armari.
Boníssim.
Així no s'arruga, o s'arruga menys, mm-hmm. perquè no suporta pes.
Perquè us feu una idea, la samarreta hauria de quedar plegada a homes i nois que porteu carteres d'aquestes de butxaca masculines, per entendre'ns, hauria de quedar plegada més o menys d'aquesta manera, plegada, que de manera que si jo la poso vertical s'aguantés sola,
sí.
la samarreta.
Exacte.
No és ben bé un rotlle circular, sinó que quedaria així com plegat com un moneder.
No és un rotlle circular, exacte. És un rectangular. Si algú em diu, però és que jo l'enrotllo per fer la maleta a l'estiu i em va ben enrotllada, doncs continua fent-ho.
Sí, perquè potser s'arruga menys, així?
Sí, s'arruga mm-hmm. molt menys.
Va, un altre truc més, que m'ha encantat aquest.
T'ensenyo els pantalons. Va, t'ensenyo calçotets, va.
Calçotets. No diria mai que hi ha un truc específic. Aviam, calçotets són uns bòxers, per començar.
Són
anem
uns
bé.
Bòxers, sí. Igual que hem fet amb la samarreta, que l'hem dividit en tres parts, amb el bòxer també ens imaginem dues línies, uh-huh. Com de cada cama, i pleguem cap a dins, després l'altre cantó també, recollim uh-huh. cap a dins, la part de baix, com hem fet amb la samarreta, puja cap amunt, uh-huh. i fem un plec i un altre plec. En fem dos.
Sí, el sistema és similar, que
exacte.
Quedi plegat no en un rotlle circular, ni tampoc plegat com a l'ús tradicional i com estàvem acostumats fins ara, sinó que queda de la mateixa manera com un moneder posat
exacte.
Cap per amunt.
És que el bo del mètode de Marie Kondo és que no hi ha una manera de plegar cada peça de roba, és que més o menys totes són iguals. Mm-hmm. Te n'aprens una i serveix per tot.
Va, i els pantalons.
I aleshores, quan tu obres l'armari, ho veus tot posadet així.
Clar.
Veus tota la vista. I a més, després ho endreces, evidentment, per colors.
I sembla com si estigués endreçat com una botiga de roba.
Ei, queda, per mi, molt millor
clar,
una botiga
clar.
De roba.
I tant, i tant.
Molt millor. Els pantalons, també els posem cap per munt, no cal...
Això és igual que siguin pantalons texans, pantalons de xandall,
malles...
De
curt,
exacte. Malles,
el que sigui.
Val.
I recollim la part, diguéssim, no sé com dir-ho, aquesta part que sobresurt una miqueta...
Sí, seria la part de l'entrecuix que fa que no sigui un rectangle uniforme, sinó que desviaria una punteta.
Exacte.
Aleshores, aquesta punteta la pleguem cap endins.
Exacte, la recollim. Alguns organitzadors, tu busques per internet, com pleguen i tal, no ho fan. Jo sí que ho fan. faig. Ho vaig veure que la Marie Kondo ho feia i queda encara més polit. Agafem la part de baix del pantaló i la pugem cap amunt.
Quasi per la meitat, però deixem dos dits per la part de dalt.
Exactament. I anem plegant.
D'aquella mateixa manera, sí, com si fos el moneder.
I fem així uns plecs fins que s'aguanti en vertical.
Sí. I això posat així...
Sí, això posat així, ho poses amb els texans...
I això serveix per texans, eh?
Sí, 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 per tot, per tot. I el que no et servirà és per roba molt vaporosa, que és massa sedosa o així, això sí que ho penjaríem, perquè se'ns desfaria. Però la resta...
Tot allò que s'aguanti vertical... Plegat així, un vestit més sedós, més de seda, doncs fora.
Aquest el penges, sí. Clar, o el plegues així per posar-te-la a la maleta.
Escolta, Clara, ja per acabar, digue'm llibres que t'hagin inspirat o llibres que poguéssim recomanar per ampliar aquests coneixements de com organitzar-nos.
N'hi ha molts, però recomano sobretot La màgia de l'ordre de la Marie Kondo, el primer llibre.
Això seria la Bíblia, per entendre'ns?
Sí, aquest per mi sí, perquè a mi és el que em serveix i als meus clients també, però hi ha altres persones que potser no els hi va bé el mètode de la Marie Kondo. A mi sí que em va bé. L'altra és una autora que es diu Hideko Yamashita, i el llibre aquest es diu Ordena tu vida, i és l'autora que va inspirar la Marie Kondo. És una autora dels anys 70.
Ah.
Quan als anys 70 va haver-hi un boom d'ordre, el boom que tenim ara aquí, als anys 70 el van tenir al Japó. I l'altra és d'un autor que es diu Fumio Sasaki, i es diu Goodbye Things, crec que en castellà es diu igual, Goodbye Things. I és un minimalista total, aquest home, és una passada. I aquest t'ajuda a desprendre't de coses. Aleshores, quan tens aquesta de dir, és que jo voldria endreçar, però sóc molt sentimental, he de llançar molt, però em bloquejo. Goodbye Things, del Fumio Sasaki. No cal arribar al seu extrem, que aquest home no té cap moble a casa, només té una flassada per dormir i un bol per sopar, però t'ajuda molt.
I, evidentment, molt important, no perdre aquests llibres. No, bueno, no perdre'ls.
No perdre'ls, però després de llegir-te'ls els pots donar, que és el que faig jo. Jo no acumulo llibres.
Molt bé. Clara Massons, organitzadora professional, moltíssimes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims. Recordeu que podreu recuperar tots aquests consells a través de recu.cat, sobretot aquesta manera de plegar millor la roba, que és més visual. Esperem haver-vos-ho transmès correctament a través de la ràdio. Clara Massons, fins la pròxima. Gràcies.
Moltes gràcies.
Una pausa i tornem amb els Beats, és a dir, amb el Jordi Celles, amb el Josep Maria Ganyet i amb l'Albert García.
El món a RAC1, amb Jofre Llombart.